COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Ens hem passat la temporada esperant un punt d'inflexió que fes que el Barça s'enlairés. Hi ha hagut moltes oportunitats per canviar la dinàmica. El clàssic a Montjuïc, la Supercopa d'Aràbia, l'eliminatòria de Copa Sant Mamés, partits o cites que per la seva importància haguessin pogut fer que amb un resultat positiu l'equip hagués pogut aprofitar per fer un salt de qualitat. Aquest punt d'inflexió no ha arribat encara i el Barça transita per la temporada instal·lat en la mediocritat. Ara ens situem novament davant del millor punt d'inflexió que se't pugui presentar, una eliminatòria de vuitens de final de la Champions 3 anys després. Si la passes bé, et podràs permetre somiar. Si no, quedaràs condemnat a l'agònica lluita de quedar entre els 4 primers a la Lliga i tot es farà molt llarg i feixuc. Ja està el Barça-Nàpols per disputar demà els vuitens de final anada de la Lliga de Campions a l'estadi Diego Armando Maradona. Les novetats a la llista, la presència de Joao Félix i Sergi Roberto. Aquí la cosa està agitada, però el Nàpols està en erupció després de que ahir el president De Laurentiis destituís Mazzarri per col·locar a la banqueta Francesco Calzona, que està dirigint ara mateix el primer entrenament i demà s'haurà per primera vegada a la banqueta del Nàpols en el partit contra el Barça. El Nàpols, que recordo és l'actual campió d'Itàlia, però que està novè a la Lliga a 27 punts de l'Inter. De seguida estem a Nàpols, a Itàlia, amb l'Helena Condis i el Manolo Oliveros. Avui tenim dos partits a la Champions, partides al Giuseppe Meazza entre l'Inter i l'Atlètic de Madrid. També avui tenim PSV Eindhoven Dortmund. El Planeta Futbol, que està avui de dol per la mort d'Andreas Brehme, als 63 anys, víctima d'un infart. Va ser campió del món amb Alemanya l'any 90 i va jugar una temporada al Saragossa. A casa nostra, el Girona va perdre 3-2 a Sant Mamés. El van condemnar als errors defensius que l'Atlètic Club no va perdonar. Els de Mitchell sumen un punt de nou, però mantenen la segona plaça ja a 6 punts del Real Madrid, però l'Atlètic Club es posa ja a 7 punts del Girona, així que s'apreta a la lluita per jugar la propera temporada a la Champions. El proper rival del Girona serà el Rayo dilluns que ve a Montilivi. Encara en futbol, avui hem conegut els límits salarials dels equips després del mercat d'hivern. El Barça, el límit del Barça està en 204 milions. El del Real Madrid en 727. Hi ha més de 500 de diferència. Atlètic de Madrid, 303 milions. El del Girona està en 52 milions. El de l'Espanyol, a segona, 9,4. Un espanyol on avui, per cert, sentirem a Keidi Vare, que va fer un bon partit contra el Mirandés. En bàsquet, el Girona fitxa Kenny Sherry, base canadenc que ha jugat al Joventut aquesta temporada. I en futbol sala tenim avui quarts de final de la Copa del Rei a partit únic. El Barça buscarà a Peñíscola la classificació per la final a 4 de la competició. Avui comentarem la jugada amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és: que el Nàpols canviï l'entrenador el fa més perillós, menys perillós o no influeix de cara al partit de demà contra el Barça? Creieu que el fa un rival més perillós al 47%, menys perillós al 27%, no influeix 26%. En clau Girona, us preguntem si aguantarà el Girona entre els 4 primers. Heu votat que sí al 52%, que no al 48%. Molt ajustada aquesta enquesta. I en clau espanyol, la pregunta és qui ha d'acompanyar a Guado en el partit al camp d'Eibar. Heu votat per Keidi Vare al 40%, guanya Grajera amb el 55% dels vots, pel Pol Lozano heu votat al 5%. Marc Paires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori. Passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa. La pilota és la pilota que més ens agrada, la pilota de les estrelles. Ja roda Esports Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en citroen.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Viva el ser! ¡Viva
Sona la sintonia de la Lliga de Campions a Esports Cope perquè juguen entre avui i demà els altres quatre partits d'anada dels vuitens de final. Avui tenim tiempo de juego amb l'Inter Atlètic de Madrid i demà Nàpols-Barça. Anem cap a Itàlia, cap a Nàpols, primer per conèixer l'última hora del Barça amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Ens parles des de l'hotel de concentració del Barça, no?
Sí, 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 on cap a 3:15 arribava l'expedició. Fa moltíssima calor aquí a Nàpols, Joan, ara mateix tenim uns 20 graus de temperatura i arribaven els futbolistes del Barça amb la porta, amb els directius, amb Xavi, amb dues grans novetats, les de Joao Félix i Sergi Roberto, cap dels dos serà titular. Hi havia un centenar, alguns aficionats encara segueixen aquí, un centenar de culers curiosos a les portes d'aquest hotel, que és el Gran Hotel Vesuvio, amb vistes al mar i al volcà Vesuvi. De fet, és el mateix que van escollir ara fa dues temporades, si senten a gust, aquí els de l'expedició del Barça. Xavi ha estat el més aclamat, anava molt somrient, ha sigut dels primers a baixar l'autobús, molt somrient al costat del president Laporta. És el primer cop que dirigeix una anada als vuitens de final de la Champions, serà l'últim, almenys a la banqueta del Barça. Feia 3 anys que el club laurana no jugava aquesta eliminatòria i ho farà contra un Nàpols, que ara t'explicarà l'Oliveros, però que té un incendi, sí, pràcticament, sí, perquè ha canviat l'entrenador 48 hores abans. Ja és casualitat, perquè al Barça aquesta temporada li ha passat dues vegades. Amb el Shakhtar Donetsk també van canviar l'entrenador abans del partit a Montjuïc. L'equip entrena a les 7, abans hi haurà la roda de premsa de De Jong. El seu futur és incert, es parla molt de l'interès del Paris Saint-Germain per De Jong, i jo crec que, no sé si és casualitat o no, però estic convençuda que serà la roda de premsa de Xavi Hernández, perquè hi ha moltes preguntes a fer-li a Frenkie de Jong.
Sí, a Xavi el sentim cada 3 dies, a més el discurs és molt repetitiu, el del tècnic del Barça, moltes vegades situat en aquesta realitat paral·lela en la que viu, i és veritat que tindrà molt d'interès sentir a de Jong avui, abans de l'entrenament, a veure què diu sobre el seu futur. Abans d'afrontar, no cal dir-ho, Helena, una eliminatòria importantíssima, clau en la temporada, perquè hem parlat durant la temporada moltes vegades de possibles punts d'inflexió, i aquest realment ho torna a ser, ho és, Helena, ho pot ser.
Tothom parla, tothom destaca la importància d'aquest partit. És vital, ja et dic. A més, és que és això, no?, el poder tornar a escoltar l'himne de la Champions en uns vuitens de final. Per això la porta, gairebé tots els seus directius i familiars de directius no es volen perdre aquest partit i estan aquí a Nàpols. Hi haurà uns 1.350 culers també a les grades de l'estadi Diego Armando Maradona. Hi ha una dada preocupant que genera cert pessimisme entre els culers, que és que el Barça fa 8 temporades que no guanya fora de casa en vuitens de final de la Champions. L'última victòria va ser el 2016 al camp de l'Arsenal, però també hi ha molts al·licients, hi ha molts motius per creure, per exemple Lamine Yamal, que amb només 16 anys està liderant i sostenint l'equip, encara no ha marcat en Champions i pot convertir-se en el jugador més jove en marcar la història d'aquesta competició, com ja ho ha fet a la Lliga, a la Copa del Rei i a la Supercopa d'Espanya. A més, tenen molt bon record del partidàs que va fer el Barça de Xavi aquí fa just 2 anys, a Europa League, el 2-4, una victòria prèvia a la que va ser una de les grans golejades de l'equip de Xavi, el 0-4 al Bernabéu. I sobretot hi ha molts dubtes a l'11 a nivell defensiu, Joan, perquè tots pensem que potser entra Íñigo per Cubarsí, però jo... És una pregunta que crec que li hem de traslladar a Xavi Hernández aquesta tarda, a les 7, perquè Araujo podria ser el lateral dret per ocupar-se de Carabasquet.
Home, Koundé mantenir... està fatal, Helena, Koundé.
I per què no asseure Koundé quan fa 1.000 partits que juga lateral dret i no està rendint al seu nivell? L'he vist bastant capcot ara quan entrava a l'hotel de concentració, al costat de Joao Félix, els dos amb auriculars, sense parlar amb els seus companys. I per què no, doncs, que Araujo passi a ser el lateral dret, com fa contra el Real Madrid, per ser l'antídot contra Vinícius, i mantenir a Cubarsí, que ho està fent molt bé en aquestes 4 titularitats consecutives, a Íñigo i Cancelo. Sí, sí. Podria ser una possibilitat, també Cancelo lateral dret, Íñigo Martínez de lateral esquerra i per allà centrals per Araujo i Cubarsí. És un dels dubtes que ens plantegem perquè Christensen sí que apunta a mig centre, com en els últims 3 partits ha fet. Els 3 partits de Lliga han estat una prova clara, pensant sobretot en la Champions, en aquesta anada de vuitens de final contra el Nàpols. Veurem si Xavi ens dona alguna pista, no ho sol fer, però podríem dir que són els grans dubtes perquè, tot i que ha tornat Joao Félix, ha retallat terminis, no està per ser titular i a la davantera tenim bastant clar que Lamine formarà amb Lewandowski, que sortirà un Barça amb quatre migcampistes.
Perfecte, doncs així estan les coses. A l'hotel de concentració del Barça a Nàpols, d'aquí una estona l'Helena Condis ens informarà puntualment els diferents espais a la COPE ja des de l'estadi Diego Armando Maradona, on tenim les rodes de premsa prèvies al partit i després l'entrenament del Barça. Condis, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Ja podem sentir a Gundogan, que ha concedit una entrevista a La Vanguardia. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I entre d'altres coses ha dit una cosa semblant a la que diu Xavi o a la que va dir Lewandowski fa uns dies, que ha arribat el moment de pujar el nivell, no? A veure si és veritat.
Sí, és el que vol ell en aquesta entrevista de 15 minutets. La van gravar ahir a la Ciutat Esportiva, amb el cap d'esports a La Vanguardia, Joan Jou Paias, on parla de tot Gundogan, explica que és bo que vinguin de guanyar a Vigo, a Balaïdos, contra el Celta. De fet, confessava que va parlar amb Ter Stegen a l'acabar el partit i Ter Stegen li deia que en les gairebé 10 temporades que portava Can Barça només havia guanyat 3 vegades a Vigo, o sigui que se l'havia de donar molta importància a aquesta victòria, després encara més amb l'empat del Real Madrid. Gundogan parlava del partit de demà contra el Nàpols i explicava això, que és bo que vingui la Champions ja a Can Barça perquè així pujaran al nivell per fi i els hi vindrà bé per començar a entrar en bona dinàmica ja en aquesta recta final de temporada.
Crec que estem preparats. Crec que necessitem aquests partits, ara que són decisius per arribar al següent nivell. Penso que necessitem el repte, necessitem la competència, i d'això tracta la Champions. Per aquest partit s'ha d'intentar jugar al màxim nivell. No podem cometre errors. És una bona pressió que m'agrada. Viatgem a Nàpols intentant obtenir un bon resultat. Hem de jugar dos partits. No podem guanyar potser molt a l'anada, però podem perdre molt. We have to know and realize that there
are two legs to play. I de Xavi Hernández, ell diu que està content jugant ara una mica més ofensiu, més a dalt. Deia que abans depenia només d'ell, en la part més defensiva, i ara depèn d'altres jugadors, de les connexions que tingui amb Lamine, amb Lewandowski, amb Rafinha quan ha jugat. Ell li agrada jugar aquí i li preguntaven com va rebre aquesta notícia de Xavi Hernández de que marxava i què li sembla la decisió de Xavi Hernández de marxar el 30 de juny.
El respecto, perquè és un home intel·ligent que sap el que vol per l'equip. Crec que es mereix el millor i el reconeixement. És una persona que no pensa primer en si mateix, pensa en els jugadors, en el club, en el que és millor pel Barça. Penso que això mereix molt respecte perquè estima tant el club i posa sempre el club per davant. Always put the club
first and not himself. Un Gundogan que lamentava, això sí, que gairebé no ha pogut jugar el trident que tenen al mig camp, amb Frenkie, ell mateix i Pedri, perquè diu que entre les lesions de Pedri o de Frenkie de Jong hi ha algun partit que li ha donat, quan li ha donat descans Xavi, que ha estat poc, doncs no han pogut jugar molts partits junts, i li preguntaven, amb clau banqueta també, sobre Hans Flick, ell l'ha tingut a la selecció, sobre què li sembla com a possible substitut de Xavi Hernández, i és veritat que Gundogan no es mulla, però parla molt bé de Hansi Flick.
Puc dir de Hansi no només que és una persona increïble, amb una personalitat increïble. També és un gran entrenador. Ha guanyat amb el Bayern de Munic, el triplet. Ha fet un treball increïble allà, a la selecció nacional, durant una situació molt complicada que va ser molt difícil per ell. Per mi sempre va ser fidel i el respecto. Passi el que passi en el futur, és una persona increïble i un entrenador impressionant. He's an amazing
person and an amazing coach. I del company que més està destacant, de Lamine Yamal, deia que havien d'anar amb compte perquè és veritat que només té 16 anys i que segurament en algun moment caurà al seu nivell i que ho hem de tenir en compte perquè és part del seu creixement. I sobre les opcions de Champions, ell deia que s'ha de ser realista i ell no veu el Barça entre els candidats o tres candidats a guanyar la Champions aquesta temporada.
És veritat que crec que li està venint molt bé a Gundogan i també a l'equip aquesta posició una miqueta més avançada que li permet a Gundogan o donar l'última passada o trepitjar àrea per marcar algun gol com ha marcat últimament. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Torno a Nàpols per conèixer l'última hora del rival del Barça, ara amb el Manuel Oliveros. Hola, Oli, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Que aquí a Can Barça sempre les coses estan agitades, però allà no vegis quin incendi a les últimes hores, eh?
Sí, sí, per culpa d'Aurelio de Laurentiis, el president del Nàpoli, que va dir l'altre dia, després d'empatar, l'altre dia en partit de Lliga al Nàpols, va dir: seria del gènere tonto que algú pensés que jo em carrego ara l'entrenador per posar un altre abans d'un partit davant del Barça. Doncs mira, ahir a la nit s'ho va carregar. Així que sí, sí, aquí també van molt malament. El Nàpoli amb 36 punts, molt lluny, novena posició, molt lluny de l'Inter, que és el primer classificat amb 63.
Sí, per tant, el nou entrenador, que és Calzona, que està dirigint ara, perquè em sembla que l'entrenament del Nàpols sí, ha començat a les 2 de la tarda, està dirigint ara el primer entrenament.
Sí, sí, estava previst per les 11 del matí, però hem preferit doncs ajornar una mica fins a les 2 de la tarda, entrenant ara mateix, com dic, a Castel Volturno. a la ciutat esportiva del Napoli, el primer entrenament amb un equip de futbol, perquè fins ara únicament ha estat entrenador de la selecció d'Eslovàquia. Ha estat, com saps, segon entrenador, però és el primer entrenador per primera vegada amb un equip de futbol. Des de les 11 del matí estava previst, l'han ajornat a les 2 de la tarda perquè De Laurentiis li presentés al grup, a la plantilla i tal, i després hi ha prevista una roda de premsa del capità Di Lorenzo i del propi Francesco Calzona a partir de 8:15 del vespre a l'estadi Diego Armando Maradona.
Molt bé, doncs a l'espera del que expliquin allà. Pel que fa a les novetats esportives, hi ha alguna cosa, Oli, destacable?
Esperar, aviam què passa amb Mossimè, que saps que ha estat a la Copa d'Àfrica, que va arribar a la final però que no va guanyar amb el seu equip amb Nigèria, i després doncs està pendent una mica del que digui, de les pistes que pugui donar aquesta nit l'entrenador Francesco Calzona, i naturalment tots pendents de com està Politano, de com està Di Lorenzo, de com estan les figures entre cometes del Napoli, i sobretot Barasquelia, sí, que és el gran perill per la defensa del Barça.
Sí, sí, a nivell connectiu no estan massa bé, és evident, però a nivell individual segueixen tenint molt bons futbolistes.
I després el que diuen per aquí és que el sistema d'aquest home amb la selecció d'Eslovàquia i el que li agrada és 4-3-3, de manera que pràcticament Mazzarri feia una defensa de 5, doncs ara passaríem a un sistema més ofensiu de 4-3-3, amb Politano i Barasquelia a les bandes i segurament Osimhen al mig de la davantera.
Molt bé. Molt bé, Oli. Gràcies per la informació. Estem en contacte. Que vagi bé.
Gràcies. Bona tarda.
Bona tarda. Les 3:20, de seguida més des d'Itàlia.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 € por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales, y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres i 21 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Seguim des d'Itàlia, fem la prèvia d'aquest Nàpols-Barça de demà, partit clau vital a la temporada blaugrana. Saludem al company de Tutto Mercato, Giacomo Iacobelis. Giacomo, buenas tardes.
Buenas tardes a todos desde Italia.
Buenas tardes. Oye, que aquí en el Barça está la cosa movida, pero en el Nápoles no veas, ¿eh? Giacomo.
Surreal. Te estaba comentando cuando hablamos por privado que ayer fue el lunes más largo de mi vida. Yo creo que duró unas 48 horas con todo lo que pasó de Laurentiis, que quiere cambiar de entrenador, parece que no, parece que sí, y finalmente lo cambia. Pero hasta haber dicho hace tres días, que nunca habría cambiado de entrenador a pocos días del partido más importante de la temporada, el partido de ida contra el Barça.
Ya.
Así que fue un shock bastante duro y fuerte para todo el mundo del fútbol italiano.
Sí. Es un personaje, ¿no? Di Laurentiis, Giacomo.
Sí. Es que a veces hace cosas que son tan drásticas hasta para De Laurentiis. Y las dimisiones, bueno, el hecho de despedir a Mazzarri anoche fue algo tan fuerte, demasiado fuerte, hasta para De Laurentiis, que es un personaje no está acostumbrado ya a declaraciones y gestos muy fuertes. Pero el de ayer con Calzona, que ha firmado, bueno, por solamente 6 meses, es el tercer entrenador del Napoli, el Napoli que el año pasado ganó el Scudetto y este año se perdió completamente. Esto fue, la verdad, un golpe de Estado, lo hemos llamado así en Italia.
Ya. Oye, ¿y por qué Calzona, que es un entrenador que para nosotros es desconocido, Giacomo?
Es un entrenador desconocido, pero era un entrenador que ya conoce muy bien a Napoli. Era el vice de Spalletti, el vice de Sarri, y es un entrenador que ya ha trabajado más o menos con el 80% de la plantilla azzurra.
Yeah.
Por eso Calzona, que no es el último de los desconocidos, sino un entrenador que ya ha trabajado con la mayoría de los jugadores partenopeis. Aunque tenemos algunas dudas porque no es un entrenador top, pero bueno, tampoco Mazzarri era un entrenador top y De Laurentiis se había apostado por él después de destituir a Rudy García.
Uh-huh. Oye, Giacomo, el Nápoles seguramente está como está, noveno en la Liga, 27 puntos del Inter, seguramente porque, claro, no ha dado con la tecla a la hora de sustituir a Spalletti, ¿no? Seguramente gran parte de los problemas del equipo esta temporada pasan por ahí, ¿no?
Sí, el gran error del Nápoles este año fue cambiar mal al entrenador, porque Spalletti es el entrenador que acababa de ganar el Scudetto y lo cambiaron con un entrenador que ya estaba fuera, totalmente fuera de la élite del fútbol europeo, que es Rudy García. Luego echaron a Rudy García y llamaron a Mazzarri. Es un entrenador que, sin faltarle respeto a nadie, pero es un entrenador que ya estaba vencido. Y por eso yo creo que el gran error de la temporada fue la decisión de De Laurentiis de no intentar solucionar los problemas que sí había con Spalletti, porque si hoy el Napoli siguiera trabajando con Spalletti tras ganar el Scudetto, no te digo que estaría luchando de nuevo para ganar el título contra el Inter, pero sí podría estar ahí en las partes importantes de la clasificación.
Oye, y la gente, la afición, que es una afición ahí muy caliente, ¿cómo está? ¿Está enfadada con el club, con el equipo, con Di Laurentiis? ¿Van a ir a muerte con el equipo mañana? ¿Cómo está el clima?
Siempre van a ir a muerte con el equipo porque siempre hay un gran apoyo, ¿no?, hacia el equipo, sobre todo cuando juegan en el estadio Diego Armando Maradona, aunque sea solamente por el nombre, ¿no?, que lleva este estadio tan importante. La afición del Napoli ya se ha un poco cansado, podemos decir así, de De Laurentiis, por varias razones. De Laurentiis es un presidente que nunca consiguió entrar en el corazón de la mayoría de los aficionados azzurri, a pesar de ganar el Scudetto. De Laurentiis le devolvió a Napoli algo que buscaban y que intentaban ganar desde hace muchísimos años, pero yo creo que la gran fricción, ¿no?, y el gran enemigo, entre comillas, de los aficionados es el presidente, y no Mazzarri, no Rudy García, no Calzona y no los jugadores.
Uh-huh. Oye, y para terminar, futbolísticamente, ¿el equipo cómo está? ¿Está tan mal como esa novena plaza puede indicar en la Liga, o no está tan mal futbolísticamente el equipo, Giacomo?
Simplemente ya no es un equipo, porque los jugadores sí lo tiene, porque si os fijáis en la plantilla del Napoli actual, el Napoli el año pasado tenía a estos jugadores, todos los mismos jugadores que juegan ahora en el Napoli, excepto Kim, que es el defensa surcoreano que ahora está en el Bayern de Múnich, y el Napoli no consiguió sustituirle. Es verdad que perdieron a un pilar fundamental en el año del Scudetto del año pasado, pero al mismo tiempo siguen con Kvaratskhelia, con Osimhen, con Politano, con Lobotka. El problema es que este Napoli ya no es un equipo, y creo que será muy difícil con un solo entrenamiento, o como mucho dos, que el nuevo entrenador pueda formar de nuevo un equipo de cara al partido de ida contra el Barça. Yo creo que por eso el Barça mañana tendrá que atacarle fuerte al Napoli, porque el objetivo del Napoli será defenderse y sobrevivir para el partido de vuelta, cuando el Napoli de Calzona ya será un poco más el Napoli de Calzona. Pero los jugadores sí los tiene, así que cuidado con los delanteros, sobre todo, que ya en Barça están muy conocidos.
Sí, sí, Kvaratskhelia y Osimhen, esos son los peligros, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y Politano también, y el Cholito, sí. Simeone. Sí, sí. Hay jugadores que pueden hacerle daño al Barça. Hay que ver si estos jugadores tendrán la mentalidad y estarán bien a nivel anímico, psicológico, porque la verdad es que lo que vimos en los últimos partidos es que hasta Kvaratskhelia, Osimhen, que volvió muy tarde de la Copa de África, hizo enfadar a todo el Napoli, al presidente también. Son jugadores que ahora mismo no están rindiendo al 100%.
Bueno, veremos mañana cómo va. Giacomo Iacobelli, te mando un abrazo, amigo. Gracias. Grazie.
Un abrazo a todos y nos vemos en Barcelona dentro de pocas semanas.
Ok, chao.
Chao.
demà al Barça i avui a dos partits. Gil, bona tarda.
Ella, Batllori, bona tarda.
És molt guapo, pinta molt bé aquest Inter-Atlètic de Madrid.
Molt i molt atractiu. El Giuseppe Meazza entre ara mateix el millor equip de la sèrie italiana i un Atlético que vol plantar-se a territori nero azzurro disposat a donar guerra. La gran sorpresa de la convocatòria, la presència d'Álvaro Morata, que semblava descartat després del seu cop al genoll contra el Sevilla i que ha entrat a la citació. Amb tot, sembla que els plans de Simeone podrien anar en la mateixa direcció que en el partit de Lliga contra les Palmes i que Marcos Llorente podria repetir com a davanter, en aquest cas amb Griezmann. Arriben els vuitens de final, comença la Champions de veritat i Coque Resurrección és conscient que l'Atlético, aquest nou Atlético una mica més ofensiu i una mica menys Simeone, necessitarà pujar al nivell un graó per respondre a les expectatives i a l'Inter.
Si nosotros salimos con una propuesta y morimos con esa propuesta, como siempre hemos hecho en competiciones europeas durante todos estos últimos años, seguro que estamos más cerca de poder competir contra los grandes y poder ganar los partidos. Obviamente que al final hay momentos que tienes que jugar bien, que se puede jugar bien, y hay otros momentos pues que tienes que sufrir, que tienes que defender, que tienes que pelear, y obviamente que el nivel en Champions sube y tenemos que subir el nivel, obviamente.
Un duel que per cert enfrontarà el Cholo Simeone amb Simone Inzaghi, amb qui va compartir vestidor a la Lazio. L'altre partit del dia, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund. Luc de Jong, conegut com Luc del Tronc per aquestes contrades i companyia, van líders de la Lliga Holandesa i no han cedit cap derrota a casa, rebent un Borussia que va guanyar el grup de la mort i que, tot i no està en condicions de disputar la Bundesliga alemanya, porta 9 partits sense perdre.
El Planeta Futbol, que està de dol avui, Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Ha mort un dels grans, Andreas Brehme, un dels grans noms propis del futbol alemany mundial.
Mite del futbol alemany dels 80 i 90, Andreas Brehme, ha mort d'aquesta matinada als 63 anys, víctima d'un infart. Heroi inesperat a la final del Mundial d'Itàlia, serà recordat per marcar el gol de penal que va donar Alemanya al seu tercer Mundial contra l'Argentina de Maradona a la final de Roma. És l'únic jugador de la història dels Mundials que ha marcat de penal amb la dreta i l'esquerra. Aquesta és la intrahistòria d'un penal històric que no va voler tirar Lothar Matthäus.
Sí, va tutti...
Cada vegada em pregunten si Matthäus tenia por de tirar el penal de la final del Mundial. Jo dic que no, perquè els alemanys mai tenen por. Però si no se senten segurs de tirar, és millor que algú altre ho faci. Per sort, al final, vam guanyar 1-0.
A nivell de clubs va passar pel Bayern, el Kaiserslautern va brillar a l'Inter i va jugar una temporada a la 92-93 al Saragossa, després de tornar al seu país. Més de 300 partits oficials, dues Bundesligues, un Scudetto, Andreas Brehme, nou va tenir fàcil com a penjar les botes. 24 anys després de tocar el cel a Roma, el defensa alemany va patir una situació econòmica complicada. També va provar sort com a entrenador sense gaire fortuna. Avui l'Inter lluirà un braçalet negre contra l'Atleti de Madrid a la Champions en honor a un jugador històric.
3:31 minuts de la tarda i abans del debat, el que és per mi el document del dia és Juan Carlos Unzué. Al Congrés dels Diputats ha anat a parlar allà de la regularització de la llei que ha de garantir una vida digna als malalts de la.
Lo que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Cinco. Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. ¿No? Me imagino. Porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, yo espero que como mínimo nos estén viendo por esas cámaras. Y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Y les voy a decir, ¿qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley.
Com deia aquell, els ha deixat ben retratats. 3:32, de seguida el debat.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Record faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Sortir al balcó no compta com prendre l'aire. Escapa't ja amb Vueling a més de 80 destinacions des de 24,99 euros. Vinga, reserva ja amb Vueling, que després sempre et queden dies de vacances per gastar.
Consulta les condicions a Vueling.com o a la nostra app.
Vinga, obrim el debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Joan?
Molt bé, Emilio. I amb el Tomás Guas. Hola, Tomás.
Muchachos, ¿qué tal?
Tot quiero, bé, home, tot
quiero,
bé.
Quiero recordarte, Joan,
sí.
porque creo que lo hemos hablado ya más de una vez, y sobre todo lo he hablado con Tomás en infinidad de veces, que mi hermano Pepo, el pequeño de los Pérez de Rozas, murió de ELA. Y te puedo asegurar que es la cosa más bestia que yo he visto en mi vida.
Mi prima María José, igual.
Lo más bestia que he visto en mi
sin duda,
vida.
No sin, duda, sin duda,
igual,
sin duda.
Igual. ¿Vale? O sea, es decir, con un Zue o con quien sea, ¿eh? Podemos hacer campañas, la de el cantante, carreras con lo suyo. Podemos hacer un montón de cosas. Podemos pedir ayuda a los políticos, a los investigadores, a los hospitales. Pero no hay nada, Joan, nada como tener ELA. Nada. Sí. Es bestial. Bestial.
Por eso es triste, ¿no?, la reacción de la clase política hoy, que vayan allí y se encuentren con cinco diputados allí, ¿no?
Pero es que hay un muchacho, el Xabaté, que es un hincha del Español, que es un tipo tremendo, que entre otras cosas cuenta que es verdad, que ya 5 años muerto y el hombre resiste como un león. Toda esta historia de la ley ELA, que yo la haya conocido porque un día me hice una entrevista y demás, de eso hace lo menos 5 años.
No hay manera.
No, y lo que digo, el Emilio, oiga, usted sabe que esto es terrible. Oiga, ¿qué país vivimos,
mira,
que esto
yo la única,
no se entiende? Sí,
yo la única, mira, Joan, yo la única, y ojalá me llame alguien, algún político de esos, y me lo tire por la cara. Yo lo único que puedo entender es que de los 550 políticos que hay que pueden decidir sobre esta ley, no haya ni uno solo que tenga un familiar o un amigo que sufre ELA. Es mi única reflexión de que no aprueben esto, o sea, o de que no tienen adelante esto. Es mi única reflexión. Porque si tú ves cómo se va deshaciendo la vida de alguien, ¿me entiendes? Es incomprensible. O sea, yo lo cuento siempre. Cuando a mi hermano Pepo se lo diagnosticaron, que estaba, era como Schwarzenegger. ¿Vale? ¿Sabes? Como el Ilia
estaba
este,
fuerte,
el luchador.
Estaba fuerte, ¿eh?
Mira, era como el luchador este, con el tapuelo sí. este. Bueno, pues acabó hablando por los ojos con los párpados.
Sí, sí, sí.
No le servía nada, ni los pies, ni las manos, ni el habla. ¡Nada!
Pero Emilio,
brutal.
Pueden ser, y lo celebro, que no tengan en su familia ni sus amigos unas...
No, yo también, pero lo digo...
Pero, querido, esto está en la calle y esto no hay nada. No hay ni político, ni astronauta, ni bombero, ni nadie que sea ajeno a lo que está pasando ahí.
Tal cual.
Oiga, esta gente bramando durante años y años, señor pueblo, oiga, pero ¿para qué nos sirven estos tíos?
Tal cual.
Es una cosa que te quedas asombrado. Déjense de chorradas y de pérdidas de dinero en monstruosas, en cosas inverosímiles. Oigan, es incomprensible.
Sí, sí. Sí, porque para otras cosas tomas más rápido.
No, hombre, coño, más rápido. Oiga, usted, oiga, como a toda la vida, ya
no,
y eso está al carrer, ¿eh?
Pero que Joan, Tomás, si es que ya nos parece bien todo eso que hacen tan bien. ¿Me entiendes?
Pero, bueno.
pero, Bueno, vale, pero quiero decirte, pero aprueben esto, por favor. O sea, que ¿me entiendes? Perdón, perdona, Joan.
No, no, está muy bien. No, no, me encanta haber empezado con esto. Me encanta.
Entre tots i l'Unzué, que ha estat extraordinari, com sempre, mereixien aquest minutet de...
Totalment.
De referència. Si
no només un minutet, sinó tot el que faci falta.
I tant.
En fi, anem a parlar una miqueta de la jornada de Champions, que ja la tenim a sobre i tenim demà aquest Nàpols-Barça. Emilio, que jo no sé... Francament, no sé dir-te qui està pitjor futbolísticament. Potser el Nàpols, perquè el Barça al final... Home, va tercer, el Nàpols va novè a 27 punts del líder, tenen allà l'incendi que acaben de canviar d'entrenador, que no sé qui està pitjor.
Mira, jo... ahora haremos 5 céntimos de esa victoria, pero y hay una cosa que a mí cada vez que sale a la palestra el nombre de Nápoles, ¿vale? Recuerdo algo que los que saben de fútbol de verdad y de historia del fútbol de verdad dicen que ha sido una de las 10 grandes gestas que se han hecho en la historia del fútbol, ¿vale? Que es aparecer Maradona allí y quitarle al norte, al rico norte, 2 scudetos. Eso, todo el mundo que sabe de fútbol dice que es una de las mayores gestas que se han hecho en la historia del fútbol. Y yo me lo creo. O sea, es decir, Maradona llegó allí y estos tíos ganaron el scudetto. O sea, lo que hace esa ciudad, ese pueblo, esa afición, esa gente por Maradona es increíble. No se ha visto, pero bueno, ni en Buenos Aires, ni en Chacarita, ni en ningún sitio. ¿Me entiendes? O sea, a mí el nombre de Nápoles me retrotrae y me hace recordar y pensar en lo que fue ese muchacho para ese pueblo, que además le perdonó todo. Porque claro, Maradona tenía sus claros oscuros y tal, pero tú vas a Nápoles y hay altares de Maradona por todas las esquinas de la ciudad.
A San Genaro y Maradona.
Es brutal. Acojonante, ¿no?
40 años después, ¿eh?
Cada vez que surge esto, pienso en eso. Claro. Eso no lo ha hecho nadie. O sea, es decir, ahora voy a decir otra tontería, como dicen los catalanes, baixanada, ¿no? O sea, tú piensas en Pep Guardiola. Vale, Pep Guardiola ha sido campeón con el Barça, con el Bayern, con el City. ¿Qué me estás contando? Maradona ha sido con el Nápoles.
Sí.
Con el Nápoles, no, hombre, frente a Inter, Milan, Juve, todo lo que tú quieras.
Sí. Yo recuerdo Vicente Cantatore, Gloria Esté, el director del Valladolid, que em va dir, era el Valladolid y el Nápoles. O sea, el Valladolid le gana al Madrid y al Barça y al Atlético y al otro 2 años. Y bueno, a través de todo lo que dio el Emilio del norte y el sur y todas estas cosas, ¿no? Sí, sí, es impresionante. Bueno, a mí el Nápoles sí que et vull dir, jo vaig veure el partit de tornada de del Bernabéu de la fase de grups, que sí. Va perdre 4-2.
Sí.
Va fer el primer gol al fill del Simeone, va haver una conya allà al Bernabéu tremenda, va remuntar el Madrid 2-1, 2-2, i després ha fet 2 gols al final. A mi no em va desagradar. Ara sembla que és com una mena de combustió napolitana.
No, Tomàs, jo lo vi el sábado, a les 3, sí. contra el Génova.
Sí.
Sí, i lo vi contra el Génova, també te contaré una anècdota, perquè uno de mis grandes amigos y maestros en el Mundial de Motociclismo es un tío especial que se llama Carlo Pernat. Este ha sido manager de Valentino, manager de Bastianini, manager de un montón de pilotos. Y este tío había sido director general del Génova. Entonces, siempre que veo a este tío, siempre hablábamos de fútbol del Génova y tal. Y el sábado vi que jugaba Nápoles-Génova. Y dije, ostras, le mandé un WhatsApp a Pernat y dije, voy a ver el partido. No, Emilio, estamos los dos fatal, tal, no sé qué. Bueno, vi el partido. El partido fue horrible, horrible, horrible. O sea, es decir, luego vi al Barça.
Que el Celta-Barça.
Claro, luego vi al Celta-Barça y pensé, ¡buah! Se han juntado el hambre y las ganas de comer.
Sí, por eso.
Pero yo creo realmente que a mí la impresión que tengo es que, y lo digo de verdad, el Barcelona es clarísimo favorito. Vamos, a mí me parece que estar dudando de que el Barça va a pasar, y es más, me parece exagerado convertir esta eliminatoria como la final de la Champions, ¿no? O sea, quiero decir que el Barça tiene que pasar porque el fracaso ya no es caer en octavos, el fracaso es caer frente a este Nápoles, ¿me entiendes?
Sí. És evident que futbolísticament, a nivell col·lectiu, Tomàs, estan malament, però que després té alguns individus, Aquest Barasqueli és molt bo, o Simem aquest et pot fotre un lío...
Ja, vale, però el Barça també los tiene, Joan, en ese sentido. El Barça també és un desastre i tiene 4 o 5 futbolistes que te la pueden liar, ¿me entiendes?
Hombre, i després que hi ha una cosa...
I la vuelta és aquí.
Sí, hombre, que a més, això dels sorteixos, al final tot això és engordar per morir. Els que t'esperen,
tal qual.
Clar.
Tots, però sí que és una cosa que diu, escolti, si això fos sense moure's d'Itàlia, Inter-Barça, comença a arrasar el que se passa. Ara, coi, has tingut una com el City, quan toca el Copenhague, que era la perita en dulce, patir. Doncs, pues, escolti, ha de passar cantant. Una altra cosa seria ja la conya definitiva, vamos.
Jo, lo único, yo, a mi, lo único que me haría dudar, y poco, pero aún me haría dudar, de que el Barça va a pasar cómodo y bien, es que fuera como las eliminatorias de Copa, que fuera Copa del Rey, partido único y en
Bueno, claro.
Es lo único que me haría dudar. Todo lo demás me parece que es estar hinchando este globo para convertir en héroes a Xavi y a sus chicos de eliminar al Nápoles. A mí me parece excesivo, de verdad.
Molt bé. Bueno, a veure què passa. Ho deixem aquí de moment, amics.
Venga, Tomás, gracias.
Hasta luego.
Una abraçada. Seguim de seguida amb el Girona.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
A Vigo va sortir cara. Ara, a Nàpols, és una moneda a l'aire i a la ràdio us explicarem com cau la moneda. I tant de bo, torni a sortir cara.
Final, 3 puntos.
Bueno,
3 puntos. Con agonía al final.
Se tirava al suelo Cancelo.
Tiempo de juego. Aquest dimecres, des de l'estadi Diego Armando Maradona, Nàpoli, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Guille Uzquian.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento. Diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quarts de quatre. Anem al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
De nou, eh?
De nou. La pitjor ratxa de la temporada, pels que deien que... No, no, aspirant a... Paciència, prudència, queden 13 jornades. És cert que ningú pensava que això seria fàcil, no? Al final... Igualar, ja no dic superar, la primera volta que ha fet el Girona és molt complicat. També és cert que els rivals que ha tingut en aquest 1 de 9
clar,
són
clar.
El Real Madrid,
Albert Rabeu,
la Real Societat i l'Atlètic Club a Sant Mamés, sí. On fa 4 mesos que no guanya ningú.
Són resultats normals.
Sí, en situació,
normal,
en situació normal. I aquest 3-2 d'ahir, al final les podia empatar. Sí. Vas tenir una per poder empatar, però no li va sortir res d'inici. Ja vam conèixer la baixa, ho va mig anunciar el diumenge Mitchell de Blind. Ahir es va conèixer que no podia jugar, és cert que tampoc estava Jan Couto. En tots aquests partits ha tingut baixes per sanció o lesió, a veure si de cara al Rayo Vallecano jo crec que sí recuperarà el gruix dels absents. I després les errades.
En defensa, ahir, molt gruixudes.
Molt. Primer sí. D'Aleix García, després de Juanpe, Miguel Gutiérrez, el propi Gazzaniga, també jo crec que podia haver fet més coses en alguns dels gols. No li va sortir absolutament res. I ara hi ha un canvi de discurs, perquè abans Mitchell esperava la pregunta, i jo crec que de cara al grup de futbolistes a la plantilla, al vestidor, i també de cara a l'afició, diu això.
Creo que el equipo ha competido bien y nos quedan 13 jornadas por delante y tenemos, seguimos en una posición privilegiada. Yo no, ni digo que somos un equipo champions, pero tampoco vamos a estar fuera de esa pelea. Y eso yo creo que hay que tener claro que el Girona, nosotros podemos competir por estar ahí entre los cuatro primeros.
Ara... El discurs, insisteixo, és diferent també perquè crec que ho necessita el Girona.
Jo crec que ho fa per un tema anímic, no?
Sí, perquè ahir aquesta resposta és just després del partit en calent i el grup, tot i que va enfortir molt el discurs i no estava decebut Mitchell, també ho necessita, no? El camí de tornada, pensar que el proper partit és dilluns, que encara queda molt, l'afició que ja es veia Ferrer disputant-li la Lliga al Real Madrid i ara veus com està a 7 punts, l'Atlètic Club, que més t'ha guanyat la Baraj, que és l'equip que marca aquesta cinquena posició, la primera fora de les places de Lliga de Campions. Jo crec que necessita recuperar David López per tenir més fons d'armari i també alternatives, que fa molt de temps que no juga lesionat. I la propera estació, el Rayo Vallecano, que ve de sumar un valuós empat davant el Real Madrid, que acaba de canviar d'entrenador, i veurem com es dona la història. Ahir dèiem que, més enllà d'aquestes errades, ho comentàvem també, es veurà l'equip lent,
òbviament és mèrit també de l'Atlètic Club, i jo particularment un pèl baix físicament. En 8 segons, Mitchell diu que no.
No tengo la sensación de que el equipo le pesen las piernas ni la carga de minutos. Todo el mundo está preparado para seguir compitiendo al 100%.
Doncs el Rayo Vallecano, dilluns de la setmana vinent a les 9 de la nit, un altre partit a les 9 de la nit. Ja s'ha guanyat el Rayo a Montilivi aquesta temporada, partit entre setmana, va ser un dimecres, però en aquest cas a la Copa del Rei.
Molt bé, doncs així ja està la Girona. Busquem ara l'actualitat de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Avui per sentir a Keydi Vare, que l'albanès va fer l'altre dia un bon partit contra el Mirandés.
Sí, juga millor quan surt de titular que no en els darrers minuts, perquè surt molt, molt revolucionat. Un Keydi Vare que parla sobre la importància de guanyar a Eibar dissabte y colocarse segon en la clasificación.
Pero sabemos perfectamente muy bien que el Eibar es un muy buen equipo que tiene muy buenos jugadores. Quien gane mentalmente va a estar más fuerte. Pero yo creo, como ya he dicho antes, que es un partido importante, que debemos ganarlo porque nos ponemos ya en el ascenso directo y como he dicho que ya tenemos que ganar fuera de casa para seguir ya nuestro camino hacia para ascender.
El dissabte el Rafa Marañón li va entregar la samarreta dels 100 partits a Keydi Vare com a jugador blanc i blau. Em pregunto si en jugarà molts més. És la quarta temporada, la darrera de contracte. Per ell és un orgull seguir vestint de blanc i blau.
Para mí es un orgullo porque eso significa que he hecho algo bien en toda mi carrera, no solo en estas 4 temporadas aquí. Y nada, que estoy muy, muy feliz que he cumplido, o sea, 100 partidos con esta camiseta.
Sí, senyor. En farà molts més. Home, d'aquí a final de temporada jugarà habitualment. Per això penso que li ha guanyat el pas a Pol Lozano i també a Grajera. Tot i que Grajera, estic d'acord amb tu, va fer un bon partit l'altre dia, uns bons minutets al final.
L'enquesta que avui estem preguntant això, que hi ha d'acompanyar Aguado en l'11 davant de l'Eibar, aquest sí que s'ha fet en un lloc ja titularíssim, sí, Aguado, és el que millor juga. Keydi Vare, 40% dels vots, la gent vota majoritàriament de moment per Grajera, 55%, per el Pol Lozano només el 5%.
Ah, és curiós. Sí, a Grajera agrada, sí, i sí. Tot i que per Ramis ha comptat bé en poc. Acaba contacte el Keydi Vare, no té una oferta de renovació sobre la taula, almenys que jo sàpiga, i en principi és un futbolista que acabarà la temporada i marxarà, a no ser que, escolta, estigui estupendo i finalment es quedi. Però penso que té marcat, jugarà l'Eurocopa amb Albània, i això vol dir que potser és un bon aparador per ell i pel seu futur. Demà més feina i dijous roda de premsa d'un futbolista i divendres escoltarem Luis Miguel Ramis.
Quique, gràcies.
A tu.
10 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Fins aquí, el futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sobre la erupción del Vesubio del año 79 después de Cristo, que sepultó, entre otras cosas, otra impresionante biblioteca de papiro.
Era de Pisón, que es el suegro de Julio César, nada menos. Él tenía una villa en Herculano, al lado de Pompeya. Cuando fue descubierta, bajo 30 metros de lava petrificada, lo que encontraron fue una biblioteca privada alucinante.
Salieron los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera, en COPE.
Alucina.
Locutare una pubblicità per la radio con un spagnolo che pensa che sape parlare bene l'italiano non è una cosa molto corrente, ma che una conti corrente ti dà tantissimi vantaggi non è corrente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990€ con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Parlem de bàsquet ara a Esportscope, Albert, que tenim fitxatge a Girona.
Sí, un base per reforçar el conjunt de Fotis Capsicaris de cara a aquesta segona part de la temporada. Un vell conegut de l'afició espanyola d'aquesta mateixa temporada i d'anteriors. Kenny Cherry és un base canadenc amb passaport d'Haití, té 32 anys i signa fins a final de temporada. Dic que és un vell conegut de l'afició espanyola aquesta mateixa temporada, curs 23-24, perquè l'any 23 va estar aquesta primera part de la temporada al Joventut de Badalona. Va arribar, va estar 2 mesos per la lesió d'Andrés Félix. Ara estava sense equip i ha aprofitat aquesta oportunitat al bàsquet Girona. Signa fins a final de temporada, com et deia, i abans havia jugat, per exemple, al Betis, al Gran Canària o també al Guipúscoa. I pot ser no l'últim jugador en arribar al bàsquet Girona, perquè es parla que Michael Caicedo, jugador del Futbol Club Barcelona, ara amb Ricky Rubio, el Barça té 15 fitxes, doncs Michael Caicedo pot acabar jugant aquesta segona part de la temporada cedit pel Barça al bàsquet Girona.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Partit important avui pel Barça de Futbol Sala, que juga a Peñíscola la classificació per la final a 4 de la Copa del Rei. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Bajori. Eliminatoria que se decide a partido único. El equipo azulgrana llega reforzado con la presencia de Pito, de Diego, tras jugar la Copa América con Brasil. Y además recupera a Catela de su lesión, mientras que en Peñíscola Aicardo, ex azulgrana, y Quintela son baja por problemas físicos. En los enfrentamientos directos durante la temporada, victoria 3-1 de los azulgrana en el Palau y empate a 3 en la pista castellonense con un gol de Diego en el último instante. Avisado queda, por tanto, el conjunto barcelonista. Antonio López, jugador del Barça.
Partido a vida o muerte. Nuestro objetivo obviamente no es otro que ganar y pasar a la Final Four, que sería un objetivo más. Sabemos que es difícil, una pista pequeña, sabemos que va a ser muy complicado, pero bueno, sabemos que en estos partidos, como bien has dicho, este equipo damos todo un poquito más y bueno, con muchas ganas de que llegue el partido mañana, de competir mucho y de hacerlo bien y ojalá conseguir pasar a la Final Four.
El partido 20-30, además se juegan Betis Palma, Cartagena Manzanares y Jaén Osasuna, la Final Four. Final 4 se disputará los días 18 y 19 de mayo.
Una punyada de tennis, hem de parlar del calvari que està patint Paula Badosa, novament lesionada, aquesta vegada a Dubai, acabava ahir la pobra entre llàgrimes.
Sí, de este reciente torneo de Dubai, después de sufrir unas molestias en la espalda que viene arrastrando desde que hace un año y que le están impidiendo competir al más alto nivel. Todo empezó el año pasado en el torneo de Roma, cuando Badosa sufrió una fractura por estrés en una vértebra que le impidió jugar Roland Garros. Reapareció en Wimbledon, pero se retiró en el segundo partido, momento en el que decide parar hasta diciembre para recuperarse, optando por un tratamiento conservador. En enero parecía que todo iba bien, hasta el punto de llegar a tercera ronda en el Open de Australia, pero todo se volvió a torcer. En el torneo de Tailandia volvió a retirarse, en Abu Dhabi se dio de baja antes de debutar y en Doha solo jugó un partido. En total, en el 2024 solo ha jugado y acabado 7 partidos y desde mayo solo ha podido jugar 5 partidos consecutivos, cayendo hasta el puesto 74 del ranking WTA. Su entrenador, Paul Toledo, ha dicho que no saben cuál es el origen de las molestias de Badosa a la espera de las pruebas a las que va a ser sometida. Hasta entonces, su retorno a las pistas es una incógnita.
Doncs a veure si es recupera i aixeca cap, que és una tenista, tots ho sabem, amb un talent enorme. Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Acabarem amb atletisme, Gil, que tenim llista pels Mundials de Pista Coberta a Glasgow.
De moment són 11 atletes que podrien ser 20 quan es faci oficial el World Ranking. Destacats en aquesta primera llista, Metxal, Esther Guerrero i una Maria Vicente que arriba plena de forma, or en tanques i bronze en alçada. Als últims campionats d'Espanya indoor a Ourense, el seleccionador Pepe Peiró l'ha mirat de convèncer que fes alguna cosa més que el pentatlón, però Maria li ha dit que no.
Yo tenía que plantearle, darle mi opinión, pero plantearle el tema de, y me dijo, no quiero hacer nada, estoy absolutamente centrada. En el futuro, pues bueno, en el futuro ya veremos, pero en este caso está absolutamente centrada en las combinadas y no quería saber nada más de ninguna prueba.
Un Peiró que no s'ha volgut mullar en el capítol de possibles medalles.
Hell Superstar!
Perdóname.
Que bonic és demanar perdó quan t'equivoques, Batllori. Que bonic és ser humil i demanar disculpes i admetre que t'has equivocat.
Sí.
Com es va equivocar Pep Guardiola quan va denunciar públicament el sobrepès del seu jugador Calvin Phillips d'una manera que no li va agradar a Calvin Phillips. Aquesta és la gran disculpa de Pep Guardiola de manera pública.
Yeah, I'm sorry. Once in years is not bad. But I'm so sorry. I apologize to him. I do apologize. So I'm sorry.
I fins aquí la disculpa de Guardiola.
No, disculpa,
6 segons.
Una vegada amb no sé quants anys.
Disculpar-me una vegada cada 8 anys sí. No està gens malament.
S'equivoca poc, Guardiola, s'ha de dir, eh? Tot s'ha de dir, eh? S'equivoca poc.
Aquesta, senyor Batllori, és la seva opinió.
Sí, aquí, és la meva opinió.
Aquí ho deixarem, que el dia ve... Que
ai, quant de mal va fer
sí,
i continua
sí,
fent.
Sí,
quant
sí,
de mal,
ai, Gil, senyor, va. Rematem això. Última hora, Guruceta, renovació per l'Atlètic de Bilbao fins a 2028. Guruceta, el futbolista, el davanter, sí. Que el sol sigui l'altre.
A mi va fer mal l'altre, Guruceta.
I atenció, atenció a la proposta que ha fet Joan Soteres, el president de la Catalana, els companys de Ràdio Sabadell, per remodelar la primera ref. Grups per sorteig amb 4 bombos. Bombos d'equip, bombo d'equips ascendits, bombo d'equips descendits, els filials i la resta. Bueno, no estaria gens malament per provar.
Enquestes?
Sí, disculpa, és que no t'he fet el dona pas a les enquestes. I apologize, Batllori.
Tu t'equivoques poc, també.
Bueno.
En clau Barça, que el Nàpols canviï l'entrenador, creieu que el fa més perillós el 49%, menys perillós el 26%, que no influeix el 25%. En clau Girona, aguantarà entre els 4 primers, creieu que sí, el 53%. I en clau Espanyol, qui ha d'acompanyar Aguado a Eibar, guanya Grajera amb el 55% dels vots. Avui hi ha tiempo de juego, a partir de 8:45, gran partit, Inter, Atlètic de Madrid. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot.